Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, avui amb un bíceps femoral com a principal protagonista. Abans que res, busquem les notícies del dia amb la Sílvia Ortiz. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Messi avui tampoc ha treballat amb el grup.
L'argentí continua fent treball específic 15 dies després que s'anunciés la seva lesió al sol, i Valverde va dir que la recuperació anava bé i encara queden 5 dies pel partit contra el Betis al Camp Nou. Els que no jugaran segur són Dembélé, 5 setmanes de baixa per una altra lesió al bíceps femoral esquerre, i Luis Suárez, lesionat a Sant Mamés.
El Barça ja té la fórmula per fitxar Neymar.
El Barça li plantejarà al PSG una sessió remunerada a l'estil Coutinho, amb opció de compra a final de temporada com a estratègia per poder portar el brasiler a Barcelona. El Real Madrid es manté a l'espera.
L'Espanyol enfocat en l'Europa League.
L'equip passa pàgina de la derrota contra el Sevilla i ja pensa en el Soria ucraïnès, que visitarà Cornellà Prat dijous en el partit d'anada de l'última eliminatòria. Pedrosa segueix entrenant al marge i es manté el dubte de la seva participació.
A Girona, Muniesa ja té substitut.
Avui han presentat Santi Bueno, central uruguaià, que ha estat peça clau l'últim any i mig al Peralada. Té 20 anys i signa per les pròximes 5 temporades. Unzué té un recanvi per Muniesa, que marxa a l'Al Arabi de Qatar.
Fernando Alonso es prepara pel Dakar.
L'equip Toyota ha anunciat que el pilot asturià farà proves al desert de Namíbia els pròxims 3 dies i competirà a la Harry Smith 400 a Sud-àfrica al setembre per acabar de decidir si participarà al Dakar, que es disputa el gener de 2020 a l'Aràbia Saudita.
I notícia d'última hora, la selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu d'hoquei herba.
L'equip que dirigeix Fred Sollex acaba d'empatar 2 amb Anglaterra en el tercer partit de la fase de grups i jugarà semifinals dijous contra un rival encara per determinar en aquesta competició que s'està disputant a Bèlgica.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna. I quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports COPE?
En clau blaugranes, estem preguntant al Twitter oficial del programa @esportscope si confieu en Dembélé. I clarament no confieu en Dembélé, un 70%. Un 30% sí que hi confieu, és bastant. Recordeu que estan en joc dues entrades pel Barça-Betis de diumenge, les sortejarem divendres. I en clau espanyol us estem preguntant quin davanter preferiu. Us donem 4 opcions i la que més us agrada és Estuani, un 40%. Després Simone Zaza amb un 31%, Caleri un 17% i Kalinic un 12%. Recordeu que demà sortegem aquestes dues entrades per anar a veure l'Espanyol Jòria de l'Europa League, el partit de dijous a Cornellà Prat.
Gràcies, Sílvia. Ens posem en marxa passant 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports COPE.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo con el rugido del río de fondo y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Soy experto en viajar a mi manera. Cojo mi moto y disfruto de la carretera.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quan Neymar va deixar tirat al Barça fa 2 anys, l'aposta per taponar la ferida van ser Dembélé i Coutinho. 2-1. Neymar va deixar en caixa 222 milions, 105 van anar destinats a pagar Dembélé i 120 a Coutinho. Parlem només dels fixes. Dembélé es va prioritzar a Mbappé perquè es va considerar que el seu perfil era més semblant al de Neymar, i recordareu que Coutinho no va poder venir a l'estiu però va acabar aterrant el Barça al mercat d'hivern per reforçar el sector esquerre. La idea inicial era que fes més d'Andrés Iniesta, però va acabar jugant més avançat. En aquell moment, Dembélé es visualitzava com un jove talent amb enorme projecció i Coutinho estava ja considerat un dels cracs contrastats del moment. El temps és el jutge inapel·lable que dicta sentència i avui, 2 anys després, Dembélé està molt discutit i a la infermeria i Coutinho al Bayern. Així que ja es pot afirmar que l'aposta ha resultat fallida.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Vinga, comencem avui pels problemes que pot tenir Ernesto Valverde per confeccionar una davantera el proper diumenge per jugar partit de Lliga davant del Betis, perquè dels quatre cracs de la davantera del Barça, a dia d'avui només un té, si no passa res, garantida la seva presència a l'11, que és Griezmann. Saludo al Manuel Oliveros, que s'incorpora avui després de les vacances. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Jo et veig en forma, a tu.
Sí?
Millor que has davantat el Barça, eh?
Gràcies, gràcies.
Bona tarda, Elena Condis.
A tu també.
Sí, estem bastant bé, no ens podem queixar.
No és difícil estar més en forma que els davanters del Barça, eh?
Sí, sí.
I Elena també està en forma.
Sí, també, es fa el que es pot.
Leo Messi, tot apunta que podrà jugar el diumenge, però avui encara li hem de penjar el cartell de dubte perquè avui encara no ha treballat amb el grup.
La seva idea és estar disponible contra el Betis. Veurem si té minuts, si no, avui... Tampoc ha tornat a saltar a entrenar amb els seus companys, evoluciona bé, però no es vol córrer cap risc, es vol ser molt prudent, no ha fet pretemporada, es va lesionar el dia 5 d'agost del sòl i de la cama dreta i no ha pogut fer ni un sol entrenament amb el grup, perquè, de fet, justament el dia que cau lesionat és el primer dia que s'incorpora després de les seves vacances d'estiu. Tot dependrà de les sensacions que té, veurem si demà pot ja fer una part de la sessió amb els seus companys. Recordem que l'equip treballa pel matí i per la tarda.
El que es baixa segura pel partit de diumenge és Dembélé, i ens aturem en aquest cas, que té xitxa, que s'ha tornat a trencar.
Estarà 5 setmanes de baixa per un nou trencament a les fibres del bíceps femoral de la cama esquerra, la cinquena que pateix en aquesta zona, la quarta a l'esquerra, va passar pel quiròfan el 2017. En aquest cas, el Barça sí que informaven el seu comunicat del temps de baixa de Dembélé, crida l'atenció perquè en altres jugadors, en altres casos de jugadors com Luis Suárez, no ho ha fet. Des del club el que ens diuen és que si el futbolista dona permís, informen del temps de baixa. Si es compleixen aquests terminis, Dembélé perdrà 7 partits amb el Barça.
Oli, el jugador va començar a notar alguna coseta en el partit de divendres a Sant Mamés.
Sí, quan acaben els partits, normalment els jugadors doncs al vestidor diuen te passa algo o no te passa nada, perquè després de l'acabament del partit sembla ser que notava alguna molèstia i tal. No? Aquesta lesió. I el que va dir ell és que no, jo tinc unes rampes, solament unes rampes i tal. És a dir, els metges del club, l'estaf tècnic, no li va dir després doncs mira, demà has de venir dissabte a fer proves com Luis Suárez i tal. No, tinc unes rampes, no passa nada, tal, coses
el
de...
El jugador no li va donar importància, no?
Me voy a Francia porque quiero ver a mi familia y tal y todo esto. A Francia, no a Senegal. Ya lo dijimos el pasado sábado en conversación y en contacto con el entorno más próximo de Elena Condis con Dembélé. Sí. I llavors arriba a entrenar ahir a la tarda, que estaven citats a 6:45 de la tarda, i de fet va sortir a entrenar com tothom i tal, i és quan es va notar ja més greu aquesta situació. No sé, potser es va lesionar ahir.
A l'inici de l'entrenament.
A l'inici de l'entrenament, perquè va entrenar uns minuts, es veuen les imatges com es trenca o ja és una situació més greu, i a partir d'aquí doncs es fan les proves i passa el que ha comentat abans l'Helena. Vull dir, amb això, no és que fos una lesió allà a Sant Mamés i t'has de passar les proves com a Luis Suárez, sinó, què et passa? Tengo rampas, me voy a Francia, vuelvo a las 6:30 de la tarde, como si se hubiera querido ir a León, a Burgos, a qualsevol lloc, no? Sí. Ve, entrena, i és quan veuen que està trencat o es trenca l'entrenament.
Molt bé. Joel Gadea, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ens portes l'historial en aquesta zona de Dembélé, que és bastant preocupant.
Sí, repassem una miqueta l'historial de lesions de Dembélé, perquè des de que el francès va arribar al Barça ha patit 6 lesions, és a dir, 6, eh? Abans, en una temporada al Rennes i una altra al Borussia Dortmund, només va passar a ser baixa durant 10 dies per un problema al maluc. Només es va perdre una setmana i mitja per lesió en dues temporades. Si recordem, la seva etapa com a blaugrana va començar amb mal peu. Tot just el segon partit de Lliga amb el Barça, a Getafe, va patir una ruptura al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, gairebé 4 mesos de baixa, és a dir, 106 dies i 20 partits que es va perdre el francès amb la samarreta blaugrana. Al cap de dues setmanes de recuperar-se, al gener de 2018, Dembélé va patir una altra lesió muscular a la cuixa dreta, un altre cop al bíceps femoral, en aquest cas 26 dies de baixa i 7 partits fora. Aquí el francès va tenir un any de continuïtat sense lesions, això entre el febrer de 2018 i finals de gener de 2019. Arribats a aquest punt, contra el Leganés, Dembélé pateix una lleu lesió al turmell que l'aparta de l'equip durant dues setmanes i mitja, en les quals es perd perd 5 partits. En tornada aquesta lesió, Ousmane es torna a trencar a la tornada dels vuitens de final de la Champions contra l'Olympique de Lió. Una lesió, en aquest cas el bíceps femoral de nou, el deixa gairebé un mes fora, es va perdre 4 partits. Dembélé es va recuperar i va tornar, però el tram decisiu de la temporada entremig de la semifinal de la Champions contra el Liverpool, en un partit de Lliga intrascendent contra el Celta, el Barça ja era campió de Lliga, es torna a trencar, aquest cop els isquios de la cama dreta, 5 setmanes més de baixa. Es va perdre la tragèdia d'Anfield i la final de Copa. El francès es va recuperar i va tornar als entrenaments una setmana abans que els seus companys. Aquesta pretemporada va començar més motivat que mai i ara la primera jornada de Lliga una altra lesió al bíceps femoral que el deixa fora durant 5 setmanes. Repassem els números de les lesions de Dembélé. Joan, des de que va arribar al Barça s'ha perdut 44 partits en total, 253 dies de baixa, més o menys es perd un de cada 3 partits amb la samarreta blaugrana.
Gràcies, Joel. A tu. Amb aquest panorama és pertinent una trucada al nostre fisio de capçalera, Lluís Puig. Lluís, hola, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Com estàs, de vacances encara o què?
Encara de vacances.
Que bé, tu.
Aquesta setmaneta.
Sí, molt bé, sí. Doncs acaba de gaudir.
Molt bé, moltes gràcies.
Escolta, és preocupant lo de Dembélé, no? És la quarta vegada que es lesiona el bíceps femoral de la cama esquerra, una vegada a la cama dreta, és preocupant, no?
Home, sí, jo penso que sí, que de fet això pot ser una mica la seqüela d'aquella intervenció tan important que li van fer, com va ara, a poc temps d'arribar a Can Barça, que li va fer el doctor Rava, no? Es va trencar l'isqui, li van haver de suturar la inserció, i això fa que aquí hi hagi una cicatriu, i que aquesta cicatriu, pues, d'alguna manera, quan comença temporada, quan va sobrecarregat de partits, doncs pugui claudicar d'alguna manera. La darrera vegada va ser l'altra cama, que podia ser compensatori, i en aquest cas, doncs, suposo que és estem de manera primerenca a la temporada, tothom vol intentar demostrar i fer coses, i, bueno, i se n'ha ressentit segur.
Mm-hmm. O sigui que tot té a veure segurament d'aquella primera greu lesió que es fa tan important al camp del Getafe, en aquella acció que una pilota que es perd per línia de fons, ell intenta recuperar-la d'esperó i allà és on es trenca, eh?
Per mi és la meva hipòtesi. Evidentment que això és cadascú tindrà el seu criteri, la seva filosofia de veure les coses, però jo crec que aquest bon xicot, per la seva joventut, la seva manera de jugar i aquella intervenció tan important, això arrossegarà, i ho vam comentar-ho la darrera vegada que vam parlar d'ell quan es va lesionar, arrossegarà doncs petites molèsties de tant en tant, doncs com pot ser ara al començament de la temporada, com pot ser una acumulació de partits que faci que si no el dosifiquin bé doncs pugui fer una petita elongació, una mini ruptura, a un altre nivell, evidentment, no al mateix nivell on li van fer la cicatriu, sinó més amunt, més avall i de més, no? O a l'altra cama a nivell compensatori.
I què s'ha de fer perquè no passi més?
Home, aquí el primer és preparar-se bé, això és evident, no? Vull dir, està clar que s'ha de fer una bona preparació, que aquest any no sé fins a quin punt l'han pogut fer. Estic entès que ell va arribar una setmana abans,
sí.
I que a més, doncs, semblava, tothom deia, ostres, quin interès que hi posa i de més. Suposo que en aquest sentit ha posat tot de la seva part, el que passa que, bueno, és un nano jove que també se li hauria d'explicar, no? Que, clar, suposo que per no transmetre-li pors i coses de modificació en el joc, doncs tampoc no se li diu que no ha d'arriscar tant, potser, al principi, no? Vull dir, ha de ser com un dièsel, no? D'anar progressivament i anar agafant la forma i no anar al 300% d'entrada, perquè això et pot passar factura. Això és com aquell que va esquiar i generalment quan et lesiones és a l'última baixada. Aquella que ja no faries, no? I dius, hòstia, va, la faig i al final és quan et trenques, no? Doncs això pot passar, doncs, ara als inicis, cap als finals dels partits, quan has de fer un esforç d'aquests que fa ell explosiu o un sprint d'aquests importants o un xut d'aquests fort, no? I això passa per això. Llavors, dosificació, bona preparació i també mentalització en el sentit de reeducar una mica els seus gestos i reeducar una mica la seva manera de fer, sabent que té aquest mini-hàndicap.
Clar, és que aquestes dues circumstàncies que tu apuntes, clar, no l'ajuden. El tema de la pretemporada, on hi ha hagut més viatges que càrrega de treball, segurament no l'ha ajudat, i després el tema que és difícil d'arreglar perquè ell és un futbolista que és com és, vull dir que és un jugador molt explosiu i això des del punt de vista del sofriment muscular tampoc l'ajuda, clar.
Correcte. Ell, si li dius això no pots fer-ho, suposo que això és, aquí rau la dificultat, eh? Mm. És molt fàcil dir-ho des de fora, però pel que s'hi troba, ara més d'un ens pot estar escoltant, no? I deu dir, hòstia, mira aquest que fàcil que ho veu, no? no és gens fàcil de gestionar. I, evidentment, no li has de generar por al jugador, li has de generar confiança. Però aquesta confiança ve donada, doncs, probablement per fer-li entendre, doncs, això, no? De que hi ha certs gestos que forçats, en un moment donat, doncs, li poden passar factura.
És que és la seva funció. És a dir, quan sí. està a l'atac, és la seva funció de ser ràpid, de tenir sí. aquesta explosivitat que deia el Joan. I, a més, per exemple, en aquest partit davant de l'Atlètic Club de Bilbao, al minut 90, la seva funció era tapar Ander Kappa. Sí. I li fot la bronca al Piqué precisament perquè no arriba. I a lo millor no arriba perquè estava ja una mica trencat.
Tocat, segurament, clar. Segurament. I en aquest sentit, bueno, són moltes les pressions, no? D'una banda, igual hi ha el reeducador que li diu, doncs, escolta, vés en compte amb aquests gestos i tal, i després quan està al camp, clar. Doncs el Suárez el crida, el Piqué el crida, l'altre el crida, el Valverde el crida, i en aquest sentit, doncs, ja dic, no és fàcil de gestionar, sobretot amb aquest estil de jugador, no?, que té aquesta explosivitat i que això realment és el que el diferencia dels altres.
I el que no pot ser tampoc, Lluís, és que el partit es jugués el divendres i que no se sabés absolutament res fins ahir, per exemple, ahir a la nit, a última hora, no? Perquè significa sí. que Dembélé segurament tenia molèsties, però és igual, va fer festa com la resta de jugadors si no va anar a treballar. Ni ha dit tinc molèsties, suposo. Perquè si no li haguessin dit, ei, passa por aquí, les proves i tal, i a lo millor no se'n pot anar.
Estic convençudíssim de que sí. Sabent de la professionalitat dels serveis mèdics del Barça, estic convençut de que en aquest sentit si hagués donat la mínima expressió de dolor i tal, l'haguessin retingut per solventar-li el problema el més aviat possible, perquè es tracta d'un jugador d'alt nivell i que no ens podem permetre el luxe de tenir-lo a la banqueta o tenir-lo sense jugar.
Està clar. Lluís Puig, com sempre, gràcies per atendre'ns i acabar de passar bé les vacances, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
3:23 de la tarda. Així que Griezmann ok, Messi dubtós, Dembélé cao i Elena Suárez també cao.
També no arriba contra el Betis ni tampoc el següent partit contra Osasuna. Avui ha començat el segon dia de recuperació del Soli a la cama dreta, que es va fer a Sant Mamés, la mateixa lesió que el seu bon amic Leo Messi. Està previst que reaparegui després de l'aturada de seleccions el 14 de setembre contra el València.
Amb aquest panorama busquem solucions tàctiques de cara al partit de diumenge contra el Betis amb el tècnic Manolo Márquez. Què tal, Manolo? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va l'estiu?
Molt bé. Bé. Sí, aprofitant els últims dies.
Has estat pels Estats Units, no?
Sí, he estat fent campus amb nens a Texas i una bona experiència. I ara ja estem per aquí.
Perfecte. Manolo, com organitzem la davantera de cara a diumenge amb les baixes segures de Dembélé i de Suárez?
Bona pregunta, perquè tampoc no hi ha masses opcions. Evidentment, Griezmann és un fixe i, evidentment, si Messi sembla que... O sigui, si Messi arriba, evidentment serà un altre fixe, tot i el risc que es corre, perquè pràcticament no n'hi ha entrenat. O sigui que... però, bueno... Lo normal és que jo crec que Messi i Griezmann ocupin dues places i, tot i el tema de Carles Pérez, jo crec que si Messi està a punt, jo crec que Valverde apostarà per Rafinha.
Per Rafinha.
Jo crec que sí. Rafinha va ser de lo més destacat allà a Sant Mamés.
El millor, no? Segurament.
Sí, va ser el millor. Sí. jo crec que el nivell va ser tan fluix en general que
no va costar destacar, no, tampoc?
Bueno, sí, no, o sigui, diguem 50% d'una cosa i 50% de l'altra, no? O sigui, sí. Rafinha va fer un partit bastant correcte dintre de la mediocritat que va mostrar el Barça l'altre dia a Sant Mamés.
Uh-huh. A mi també em surt aquesta davantera de cara a diumenge. El tema és si posem a Griezmann de fals nou i a Rafinha a l'esquerra o al revés, a Rafinha de fals nou i a Griezmann a l'esquerra.
No, jo crec que ha jugat a Rafinha una mica més al costat. És veritat que l'altre dia Rafinha va entrar a un costat, però ell ja instintivament marxava cap a dintre tota l'estona. Però, bueno, jo crec que estant Messi, crec que jugarà Messi per un costat i aquest i Griezmann més davant, més de la posició de Suárez i Rafinha una mica per un costat, deixant una mica més lliure la banda per Jordi Alba o Júnior, que no sé si qui jugarà contra el Betis, no?
I a més, si Griezmann juga de nou, estarà més a prop de Leo Messi.
Sí, és veritat que Griezmann, doncs, bueno, ho va dir Valverde l'altre dia, no?, que pot jugar també a l'esquerra, però jo crec que ell ha demostrat a l'Atleti a Madrid que on més se sent és jugant amb dos puntes al costat d'un altre, no? O sigui, no, és veritat que Messi no té res a veure amb Diego Costa, i era més bé Griezmann el que s'aprofitava de la feina de Diego Costa, però clar, és una altra manera de jugar, un altre estil. Aquí Griezmann es pot aprofitar dels passes de Messi. Per això jo penso que Griezmann jugarà més de nou i Messi un pèl per darrere, i com sempre, per una banda la deixarà lliure per les pujades del lateral, i m'imagino, jo crec que jugarà Rafinha per la dreta.
Griezmann de fals nou ha jugat molts minuts en pretemporada, en algun partit va estar força bé, a més es va moure molt bé. L'altre dia a Sant Mamés, quan es lesiona Luis Suárez, també ha d'ocupar aquesta posició, però jo allà vaig trobar que quedava com massa aïllat davant i que participava molt poc. I Griezmann és un futbolista que per ell i per l'equip necessita que entri molt en contacte amb la pilota, no?
Jo vaig veure a Sant Mamés, la gent parla de... Bueno, és que podríem parlar hores i hores de futbol, no? Però la gent parla molt del tema del mig del camp, que si era molt jove, que si Sergi Roberto, Alenyà, De Jong, que no havien jugat mai junts, no sé què. Per mi va haver-hi dos problemes. Un, que jo crec que el Barça és l'únic equip, pràcticament, que va fer jugar jugadors que no havien jugat mai junts. És a dir, tu treus l'alineació del Madrid, el Madrid va jugar amb 11 tius de la temporada passada. L'Atleti Bilbao va jugar amb 11 tius de la temporada passada. És a dir, tot té el seu procés d'ensemblar l'equip, no? Llavors, jo crec que l'alineació del Barça, tant la línia mig camp com la línia de davanters, era inconexa, no? Llavors, la línia de davant, Dembélé ja sabem quin tipus de jugador és un tipus que o està bé ell individualment o difícilment és un tio combinatiu. Griezmann no és un jugador que li puguis demanar que agafi la pilota i arribi, o sigui, necessita que li donguin pilotes, evidentment. I després va entrar Rafinha, que sí, que va estar bé, però Luis Suárez tampoc era. La veritat és que la primera part, especialment del Barça, va ser com molt, molt desconnectada, diguéssim, la mitja de la davantera, no? És un problema que jo vaig trobar.
Mm-hmm. Les alternatives a la davantera que has plantejat serien els nois del planter, Carles Pérez, que també ha tret el cap en aquesta pretemporada i va tenir minuts l'altre dia, i Abel Ruiz. El que passa que a Valverde li costa prendre aquest tipus de decisions, no?
Li costa, tot i que és un entrenador de jerarquies, tot i que l'altre dia al mig del camp doncs va fer, diguéssim, que a mi particularment em va sorprendre, però tot i que havia sigut el mateix mig del camp que va jugar contra el Nàpolis i que va fer un bon partit, em va sorprendre que deixés tan a Rakitic i a Busquets els dos, els deixés a fora. Però sí, però la veritat és que jo també el tema de Carles Pérez a la banqueta, no només per jerarquies, que també, sinó perquè és un jugador també una mica més revulsiu, no? Un jugador d'aquests que dribla i que encara, i pot ser que aquell dia pues, no estiguis bé. Bueno, afortunadament crec que el Betis és un equip que intentarà jugar, coneixent el Rubi, la filosofia que té els últims anys el Betis amb el Quique abans, amb el Quique Setién abans. Bueno, pues, jo m'imagino que intentarà, és un equip que no vindrà aquí només i exclusivament a tancar-se. I bueno, jo crec que en fi, que el Barça també s'ha de treure una mica la imatge de l'altre dia, però evidentment tots sabem que molta part d'això passa perquè estigui Messi al camp, no?
Sí, sí, i va sobtar l'altre dia al mig del camp perquè normalment el Valverde, que ha jugat habitualment amb Arturo Vidal, Rakitic, sí. Pussi, sempre buscava físic al mig del camp, no? I l'altre dia, doncs, d'entrada la gent deia, doncs mira, hi havia gent que deia, doncs mira, està bé perquè hi ha peloteros al mig del camp i tal, no?
Sí.
Però clar, no era Valverde, és a dir, també va sorprendre absolutament a tothom.
Sí, i el futbol, com sempre fas les lectures, o sigui, al final del partit, sí. Quan has guanyat o has perdut, doncs, bueno, si haguessin guanyat tothom diria, veus com havien d'haver jugat aquests i ara han jugat aquest i dius el contrari.
No, però a priori ja sí. Xirriava, eh?
Sí. Jo
i
sobretot...
I el fet de que digui públicament Valverde, aquest any jugarà de migcampista Sergi Roberto, ja li treus possibilitats de jugar. És a dir, saps que de lateral no jugarà, perquè ho ha dit públicament l'entrenador, i al mig del camp doncs, tindrà més problemes.
Sí, tindrà més problemes. El que passa és que jo aquestes coses, no sé, imagina't que ara surt Guaguer i no tenia un bon rendiment. Pues jo, evidentment, quan Semedo li vulgui donar descans o el que sigui, jo estic segur que Sergi Roberto algun partit de lateral jugarà.
Clar, el fet és que no hauria d'haver dit que no jugarà de lateral.
És estrany, perquè a més Valverde, si una cosa té, és que és bastante comedido amb les seves... O sigui, no acostuma a ficar molt la pota en les seves declaracions, diguéssim, no? I m'estranya, però bueno, el dia que ho faci dirà que és per necessitats de l'equip i...
I endavant.
Perquè és que això del futbol, és que l'altre dia ho parlàvem, és una cosa de bojos, o sigui... Ara no ve el cas, però el Neymar una setmana està al Barça, l'altra al Madrid, l'altra al Paris Saint-Germain, Zidane és un desastre, ara guanya l'altre dia a Balaïdos i ja Bale, tal, ja no volen canviar la plantilla, vull dir, això és un tema preocupant del mercat, que ja hem parlat molts cops, no? A mi em sembla increïble que una lliga com l'espanyola no tanca el mercat abans de començar la lliga.
Sí, estic d'acord.
Però bueno, marxem a un altre tema aquí.
Manolo, moltes gràcies, anem parlant durant la temporada, una abraçada forta.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bona tarda.
Doncs mira, parlant de Neymar, Helena, ja coneixem la proposta que plantejarà el Barça, la fórmula per intentar fitxar-lo.
Una cessió amb opció de compra final de temporada, un préstec remunerat perquè ens entenguem a l'estil Coutinho en funció de la seva amortització anual. Es pagaria una quantitat per la cessió. Tots els estaments del club es van reunir ahir amb Bartomeu al capdavant per tal d'estudiar totes les vies possibles per fer, per donar possibilitat a aquest retorn de Neymar una setmana després del primer cara a cara a París amb Leonardo. La idea inicial d'intercanvi de jugadors queda descartada per la marxa de Coutinho, la negativa a vendre Semedo i a Dembélé, que a més no es vol moure del Barça, i aquesta nova proposta ja es presentarà en forma d'oferta formal. Fins al moment no hi ha hagut cap oferta per escrit. Des del club segueixen esperant un gest públic de Neymar. Els consta des de fa setmanes, i aquí ho hem vingut explicant repetidament, que Madrid i Juve estan també darrere del seu fitxatge. En aquest sentit, creuen que si Neymar manifestés que només vol tornar al Camp Nou, desactivaria la competència del Barça. Mentrestant, des de l'entorn del brasiler, segueix respirant optimisme, un optimisme que va augmentar també després de la derrota del Barça a Sant Mamés. Totes les parts, això sí, coincideixen i saben que és una operació complicada i que segurament s'allargarà fins als últims dies de mercat, que enguany, ja ho sabeu, tanca el dia 2 de setembre.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Abans del debat, un document. Robert Moreno, el seleccionador espanyol, que va estar ahir a la nit al partidazo amb Juanma Castaño. Gran entrevista, va estar molt bé, va parlar Robert Moreno molt clar, molt directe, i entre d'altres coses li van preguntar per Neymar, amb qui va treballar durant la seva etapa al Barça al costat de Luis Enrique.
Neymar, el tiempo que estuvo con nosotros, solo puedo hablar cosas buenas. Los 3 años en los que yo lo conocí, para nosotros fue un jugador increíble. O sea, el tridente que se formó ahí, el cómo trabajó con Leo y con Luis para el equipo, defendiendo cuando le tocaba y demás, fue increíble. Yo creo que es un gran jugador. Ahora bien, no sé si yo tengo los elementos suficientes como para ponerme en el sitio de Valverde o de Zidane y decidir si es bueno o no para sus equipos, porque al final... Siendo uno de los mejores jugadores del mundo, el ser un mejor jugador del mundo no quiere decir que encajado en un equipo vayas a dar el rendimiento de mejor jugador del mundo.
De Neymar, de Dembélé i de més coses, parlem de seguida al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna.
¡Hat-trick de Leo Messi!
Messi ha de fer un hat-trick per poder endur-se la pilota a casa. Tu, no. Vine a les Barça Stores i descobreix l'univers blaugrana com mai abans.
Ha marcat el hat-trick Messi!
Camp Nou, Passeig de Gràcia 15 i la Roca Village, botigues oficials del Futbol Club Barcelona.
Y 35, Ubrim Dabat, Amlo Oliveros, Amlo Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? Ya te mandamos bien. Un abrazo en su momento y bueno, hoy te lo mandamos radiofónicamente.
Miles, miles. Los noto cada 20 minutos.
Por favor, un abrazo, Emilio.
Gracias, mano.
Joaquín Vamos. Luna, muy buena tarde.
Hola, buena tarde. Mateix abraçada a tothom y doble para el Emilio.
Muy bien, Joaquín.
Comencem parlant de Dembélé, Emilio, que alrededor de este chico ya hay debate futbolístico y ahora después de la nueva lesión que llegó ayer, más debate todavía, ¿no?
No, a ver, ¿por qué no hacemos extensivo el debate a esta desastrosa preparación de la pretemporada del Barcelona?
Todo influye, sí.
Que ha sido absolutamente desastrosa. O sea, es decir, yo no sé si es responsabilidad del entrenador, del director deportivo Vidal, de Segura que se fue, del presidente y de el tesorero o el CEO que quiere dinero y organizan todo esto. Aquí nadie se ha preparado físicamente bien, aquí se han hecho selfies desde Ibiza con grandes fiestas y restaurantes, y después cuando han llegado a Barcelona estaban lesionados, cuando han jugado el primer partido como Suárez se han lesionado y a la mañana siguiente han cogido un avión y se han ido a Tánger de vacaciones, luego uno tiene molestias como Dembélé y se pasa 4 horas esperando en un sofá de un aeropuerto a su hermano país, a Senegal. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿alguien me puede explicar si este es el mejor equipo del mundo, si este es el club mejor organizado del mundo, si una plantilla profesional que gana cientos de millones de euros se puede comportar así? Que a mí me parece realmente una vergüenza que alguien, repito, sea el señor Bartomeu, sea el señor COE, sea el director deportivo, sea Valverde, sea los capitanes, admitan esto.
Sí. Yo creo que del tema de la pretemporada, Valverde va donde le dicen, ¿eh? O sea, yo excluiría a Valverde. Yo creo que es una cosa de la cúpula y de que tenemos esto en Japón y en Estados Unidos y entrene Valverde.
Hay que hacer caja.
Entrene Valverde o entrene Luis Enrique o Guardiola, se van para allá. Yo creo, ¿eh?
Sí, Joaquín, ha descarregat de Emilio molts temes, però tot influeix, ¿eh?
Sí, a veure, jo, per mi el problema és que ja fa uns anys i de tendència és que anem a un futbol que els grans clubs no saben, diguem, posar les normes a una situació diferent que els exigeix efectivament fer pretemporades, que jo també crec que cap entrenador li fa cap il·lusió. I després els jugadors, la immaduresa aquesta, que si ningú els frena, jo crec que s'hauria d'aprendre bastant de l'esport d'Estats Units, que realment és treure el màxim rendiment econòmic, però tu veus que els jugadors acostumen a estar una mica marcats per regles contractuals. Aquí estem encara entre coses de l'antic futbol i del nou futbol, que exigeix, desgraciadament, però ho exigeix, fer pretemporades a Xina, a Japó, a Estats Units, que no són bones. Jo crec que els jugadors aprofiten això per dir, encara no ha començat la competició, i començar ja ha començat, i a lo millor aquests 3 punts que has perdut a Bilbao, pues després te'n recordes dels 3 punts,
Sí, sí, qui sap. I és verdad, Emilio, que los jugadores mandan y nadie es capaz ahora mismo de decirle a Luis Suárez, oye, tú estás lesionado, te tienes que quedar a descansar en Barcelona.
Juan, a mí me has oído, y Manolo también, y Joaquín también, a mí me has oído ser durísimo y muy crítico con los jugadores. Los jugadores se han convertido, como dice Joaquín, en los dueños del fútbol y hacen lo que les dé la gana. O sea, es decir, lo que está ocurriendo con Neymar se le ha ocurrido a Neymar. O sea, eso lo ha inventado Neymar. Eso lo ha pensado el Madrid, y lo ha pensado la Juve, y lo ha pensado el Barça, y lo ha pensado el PSG. Eso es una maniobra de Neymar. O sea, lo que ha hecho Suárez es una cosa de Suárez. Lo que ha hecho Dembélé es una cosa de Dembélé. La frase de Piqué, la frase de Piqué de si no estamos a punto nos pintan la cara, es de Piqué.
O sea, es decir, señores, ustedes qué se han creído. O sea, ustedes son unos privilegiados y encima van marcando las normas y van haciendo ustedes lo que les da la gana. No, por favor, como dice Joaquín, ustedes tienen unos contratos y si no hacemos bien los contratos, copiándonos de la NBA, de la Liga de Béisbol, de la Liga de Hockey en Hielo, de las ligas universitarias americanas, copiémoslos y que esta gente se comporte como toca.
A Dembélé le preguntan, como informamos anteriormente, le preguntan después del partido qué tal estás y todo eso, parecía que tenía molestias en el bíceps, ¿no? Porque se tocaba la pierna al final, que de hecho no llegó a tapar Ander Kappa y luego se quejaba Piqué, y le preguntan y le dice, no, solamente tengo unas rampas. Entonces no le dicen, mañana ven a hacer las pruebas, sino que le dicen, ¿quieres hacerte las pruebas mañana? ¿Quieres? Dice, no, no, que va, si esto no es nada, no es nada, me voy de vacaciones y vuelvo el lunes. Es decir, no le obligan, sino le dicen, ¿quieres? Entonces, ¿dónde se rompió? ¿Dónde se rompió? ¿En San Mamés? ¿O ayer que sale a entrenar a las 6:30 con ese precedente y se rompe?
A mí me parece esperpéntico, como dice Joaquín, si trasladamos todo esto a una empresa seria, a una gran empresa, con 1.000 millones de presupuesto, es que flipas. O sea, con cantidad, decenas y decenas de personas controlando a estos atletas y tal. Pero me lo estás contando de verdad. O sea, me estás contando de verdad que detectan una lesión de Suárez, hacen un parte médico y al día siguiente, a las 9:00 a.m, está con un periodista en Ángel haciéndose una foto. ¿Me lo estás contando en serio esto?
Eso.
Bueno, es que a mí me parece perpético.
Llega ayer cojeando, ¿eh?
Repito, Manolo, el primero Luis Suárez, ¿vale? El primero Luis Suárez, que se cree que lo puede hacer, que se cree que esa es una manera de recuperarse, que le da igual lo que le paga el club y lo que piensan su entrenador y su presidente, y que encima lo hace público, y que encima lo enseña, y que encima lo explica. Entonces, claro, o sea, tú eres el socio del Barça, eres simpatizante del Barça. Bueno, a mí me parece que de una deslealtad, de un atrevimiento brutal, vamos.
Dejadme cambiar un poco de tercio porque quiero hablar un poco también de Neymar. Joaquín, ¿creus que el PSG pot acceptar aquesta proposta del Barça de cessió amb opció de compra? Ho veus factible o creus que diran?
Jo, l'últim dia que vam parlar, jo deia que el PSG en aquest cas és el que està en la posició més feble, perquè té un jugador que vol marxar, que difícilment el pot retindre, que ja l'afició ja tampoc el vol. Vull dir, clar, s'han de desprendre d'un jugador que, a veure, el Barça i el Madrid o la Juve el poden fitxar i estaré, però tampoc passa res si me'l fitxen. Per tant, per una vegada jo crec que el Barça està en situació d'imposar una mica les normes, perquè és evident que a qualsevol preu tampoc portaràs a Neymar. Ara, jo crec que és un jugador que jo, una segona oportunitat, sí, els que estan amb això veuen que realment vol ser un vol no passar, no quedar el futbol com una l'eterna promesa, i jo crec que hi ha aquesta possibilitat, però aquesta vegada crec que el Barça no pot negociar malament.
Emilio, ¿cómo lo ves?
Yo veo que todo es un postureo de la misa. Yo creo que todo es mentira y que este tío se tendrá que comer con patatas el PSG y se tendrá que quedar en París.
Que el Barça está haciendo un postureo, ¿eh? Que está haciendo ver que lo quiere fichar y no lo quiere fichar.
Todo el mundo. Aquí el único que no te postura es Neymar, que se quiere ir. Pero todos los demás están haciendo un postureo.
Oye, ven, hazme una foto que tenemos una reunión. Tremendos.
Pues lo están haciendo bien el postureo, porque viajan a París y todo y tal, y se reúnen, y fotos.
No dejan de hacer lo que llevan toda la vida haciendo todos ellos.
Ya.
O sea que, ¿entiendes?
¿Dónde crees que va a acabar? ¿Que se queda en el PSG entonces?
No, yo hace tiempo que digo que se va a quedar en el PSG. Desde luego, porque como dice Joaquín, quiero decirte, el PSG no sé si lo venderá, pero necesidad de venderlo no tiene ninguna, ¿eh? Yeah. O sea, el PSG se lo come con patatas y tan tranquilo. Y por otro lado, no se lo va a dar a 60 millones de euros al Barça, ni se lo va a dar por 180 a pagar dentro de 3 años, ¿me entiendes?
No, claro.
O sea, y el Barça no tiene ni un duro. O sea, quisiera recordar en esta emisora que el Barça ha tenido que pedir dinero para pagar a Griezmann, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que,
no, por eso quieren transferir el pago a la próxima temporada.
Vale, estupendo, muy bien. Entonces así me lo compro yo. Y lo tiro tranquilo.
y lo traigo aquí sí, al campo de la Leona de Sorta. Para
un año pasa rápido y habría que pagar, ¿eh?
Sí, igual, dentro de un año, Manolo, diremos que, bueno, que no sé qué, que sí, que te dije, que va, venga. De verdad, a mí lo de Neymar me parece. Y después, yo ya he leído, como dice Bocina, Jordi Cruyff, diciendo que él es partidario de la segunda oportunidad. Yo realmente a alguien que se comportó como se comportó Neymar y su padre, yo no lo quiero en mi equipo.
Yo estoy con Emilio.
Si viene, haremos castañuelas. Ojalá de las 14 túneles a Marcelo y 24 a Sergio Ramos y le meta un gol con el culo y el pecho a Courtois. Vale. Pero a mí me parece que lo que Neymar le hizo al Barça, o sea, es una cosa tan indigna, que dejó al Barcelona y a todo el mundo tan tocado, de una manera tan lamentable que bueno, oye, que mira, que se lo coma en su cárcel de oro en París y adiós muy buena.
Sí, yo estoy de acuerdo. Tú, Joaquín, mañana, rápidamente, ¿le dones una segunda oportunidad o no tú a Neymar? ¿O no?
A veure, jo no sé, jo crec que m'he tornat o m'estic tornant molt cínic o escèptic en com està l'evolució del futbol. Jo, per exemple, crec que allà el soci, en un club com el Barça, si tots esborressin la Junta ho celebraria, és a dir, jo crec... No, ho dic en sèrio, perquè evidentment traurien molt més ingressos venent. I al final és cada cop un espectacle més televisiu, més que se't va de les mans, i al final, doncs dius, bueno, Neymar, és veritat que va marxar d'una manera lletja, però també el club va ingressar una calarada, eh? Sí. Un llàstima que aquesta calarada...
No es va reinvertir bé.
No es va reinvertir bé, perquè si no, ell va deixar una calarada, i jo ja accepto que, per desgràcia, jugadors compromesos amb el club, amb els clubs, és que queden molt pocs, eh? Sí, sí. I això està desapareixent, vull dir... No, queden molt pocs. M'agradaria que no fos així, però cada cop accepto més, bueno, ara marxa, no vol tornar, pues bueno, m'interessa... Verlo jugar me interesa, a mí sí. Por eso le perdonaría. Ahora, reconozco que eso es a cambio de renunciar a principios que no debería uno renunciar, pero el fútbol te vuelve a dar...
Eso, Joaquín, Manolo, Joan, sin tener en cuenta que Neymar, a todo lo que he dicho, añade que o me fichas tú o me voy al Madrid.
Sí, sí.
Día de estos, Joan... Preguntaremos, ¿qué preferís que juegue, en el Barça o en el Madrid?
Los del Madrid en el Barça y los del Barça en el Madrid.
No, es que ya si nos acordamos ya del fichaje, pues bueno, pero ahora ya al final a los jugadores les da igual el equipo, la camiseta... Y hay un entorno que es más influyente que nunca, de representantes, agentes, casas de patrocinio, y al final, por desgracia, ya los sentimientos solo los ponen los aficionados, ¿no?
Pues deixem aquí, senyors, Emilio, Joaquín, una abraçada, gràcies, ¿eh?
Un abrazo.
Igualment.
Adeu.
Adeu.
La Lliga torna al Camp Nou amb un partidàs amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Barça Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli de Rincón,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
11 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Joaquín Bacigalupo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan.
Con una noticia de última hora, casi cerrado tiene el Espanyol un lateral derecho.
Así es, era algo de lo que se venía hablando, un suplente para Javi López, o incluso, ¿por qué no?, titular. Aparentemente el elegido es Sebastián Corcha, lateral derecho, francés, juega en el Sevilla, tiene contrato hasta 2021, pero aparentemente no será tenido en cuenta por Julen Lopetegui, ya lo dejó afuera de la convocatoria en el primer partido, ante el Español, de hecho. Su tasa está tasado en 2,5 millones. Veremos igualmente, porque se está negociando aún La intención del Español en un principio era hacer una cesión. Veremos, porque como decíamos, el Sevilla no lo va a tener en cuenta, por ende estaría buscando realizar un traspaso. El mejor momento, podríamos decir, de Sebastián Corcha fue en el Lille en el año 14-15, en la temporada 14-15. Ahora no tuvo continuidad en el último año en el Benfica. Veremos si se acaba dando o no, pero parece ser que el sustituto de Javi López está cerca.
Pendientes, por tanto, de la confirmación oficial. Mientras tanto, el equipo prepara el partido de Europa League del jueves.
Así es, entrenó esta mañana en la deportiva, en la ciudad deportiva, Dani Jarque, con vista ya al Soria ucraniano, última previa de Europa League. Gallego pudo contar con sus hombres habituales, excepto Pedrosa, que sigue entrenando ya al margen desde hace ya una semana. Recordemos, unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda que le impedirían llegar al próximo partido, al del jueves. Habló hoy también en la ciudad deportiva Didac Vilá, quien viene siendo el habitual lateral izquierdo, y se refirió a los ánimos de la plantilla de cara al jueves tras la derrota ante el Sevilla.
Dins de la plantilla i del cos tècnic no hi ha pessimisme. A partir d'aquí, si hi ha alguna part de l'entorn que ho està, pues, la veritat és que crec que és molt aviat com perquè algú hagi d'estar així. La plantilla té els ànims intactes. Així que a partir d'aquí, que tothom tingui clar que la plantilla de pessimisme no en té gens. És més, ara hem arribat a l'última fase de classificació per entrar a la fase de grups i la gent està millor que mai.
Antes hablábamos de un posible fichaje para el lateral derecho. Didac Vilá estuvo en boca de todo el mundo por su posible marcha con destino al Valencia. Con la llegada de Jaume Costa al conjunto che, parece que se descarta. De todas formas, él, según comentó hoy, nunca valoró salir del Español porque es el club de su vida.
No, yo tenía claro que volía seguir aquí. Desde que vaig fichar per aquest club, quan era a Levi, tenia molt clar que era el club de la meva vida.
Mañana podremos escuchar ya a David Gallego en la previa del partido ante el Soria. Y también un apunte más, porque Matías El Monito Vargas ha sido convocado por Fernando Batista para la sub-23 argentina, para los amistosos previos al preolímpico que se disputará en Colombia del 15 de enero al 2 de febrero.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Fem un apunt també del Girona. Avui amb el Jordi Gaia. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el Girona ja té substitut per Muniesa, és Santi Bueno.
Doncs ara ho explicarem, perquè no ha estat l'única presentació d'aquest matí, ha estat un migdia de presentació a Girona, on el conjunt blanc i vermell ha presentat avui a Montilivi a Gerard Gumbau i a Santi Bueno, dues cares noves que arriben a Girona amb l'objectiu d'ajudar l'equip en l'objectiu d'assolir l'ascens a primera. Parlarem primer de Santi Bueno, que ha estat el darrer en arribar. El central uruguaià de 20 anys arriba a Montilivi per substituir, com dèiem, a Muniesa, que acaba de marxar a l'Al Arabi de Qatar. Bueno arriba lliure provenient del Barça B i signa per 5 temporades. El jove central, que havia disputat les dues darreres temporades al Peralada com ha cedit, confessa que la presència d'Estuani a l'equip és molt important per a ell i es defineix d'aquesta manera que ara escoltarem com a jugador.
Soy un jugador central que me gusta el juego aéreo, salir jugando con balón desde el fondo y bueno, me gusta también ser aguerrido como cualquier uruguayo. El hecho de que esté Estuani en el club es algo muy importante para mí. Siempre me dio la bienvenida y me apoyó y me aconsejó en lo que él podía y yo también quería.
I un altre que arriba a Girona, bé, més aviat hi torna, ja que es va formar el planter, és Gerard Gumbau. El migcampista de 24 anys arriba procedent del Leganés fins l'estiu de 2022 i ja va disputar uns minuts com a blanc i vermell diumenge en l'empat contra l'Sporting a Montilivi. Precisament, Gumbau ha parlat avui de les sensacions que va tenir en aquest primer partit.
Van ser una sensació d'emoció, no? Estava molt content per poder tornar al club on vaig créixer i la veritat és que em vaig sentir molt segur, no? Quan vaig sortir al terreny de joc estava convençut del que havia de fer i crec que així ho vaig demostrar, no? La llàstima va ser no emportar-nos els 3 punts, però bueno, jo crec que estem treballant molt i tenim un gran grup, doncs, per poder tirar això endavant.
Recordem que el Girona juga aquest divendres a les 10 de la nit contra l'Albacete al Carlos Belmonte, i on podria haver-hi també dues cares noves. Està parlant que podria arribar Jordi Calavera, lateral cedit de l'Eibar, i hoy podria tornar també a Girona Tomàs Ramallo, que ara mateix es troba sense equip. I un que segurament marxaria perquè s'està a punt de rescindir el seu contracte és Carles Planes. Ho faria en direcció a Xipre, concretament a l'AEK Larnaca.
3:54, fins aquí el futbol.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ja ho apuntàvem ahir i avui és oficial, o Toyota ho ha fet oficial, que Fernando Alonso es prepara pel Dakar.
Correcte, ahir ho avançàvem i avui ho ha confirmat l'equip Toyota Gazoo Racing a través d'un comunicat. La companyia japonesa torna a confiar en Alonso després d'haver guanyat plegats el campionat mundial de resistència i ara uniran forces per provar i posar a punt el Toyota Hilux, cotxe que competirà el proper Dakar i que s'espera que pugui pilotar el propi Alonso. De moment, el pilot estudià realitzarà un programa d'entrenaments intensiu amb el cotxe durant els propers 5 mesos per espais desèrtics d'Europa, l'Àfrica i l'Orient Mitjà. El dues vegades campió del món de Fórmula 1 ja es troba a Namíbia, on des d'avui fins divendres realitzarà les primeres proves amb el Toyota Hilux. Alonso assegura des del país del sud de l'Àfrica que es tracta d'un dels reptes més grans de la seva carrera.
Aquí estamos en Namibia haciendo unos tests, unas pruebas en el coche todavía del Dakar, siguiendo la evaluación y el progreso que puedo tener en esta disciplina. Aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva y estoy realmente emocionado por eso, ¿no? De intentar ser mejor piloto y ojalá conseguir también éxitos aquí.
Recordem que la propera edició del Qatar es celebrarà a l'Aràbia Saudita del 5 al 17 del gener del 2020 i que el copilot de l'estudiar podria ser ni més ni menys que Marc Coma.
Gràcies, Jordi.
A tu.
Un apunt també d'hoquei herba. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Valluri? Molt bona tarda.
La selecció espanyola masculina s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu.
Sí, ha empatado contra Inglaterra 2 y, por tanto, clasificado para las semifinales de este campeonato de Europa. Pol Quemada y Arana han sido los autores de los goles del equipo español. El rival en la lucha por las medallas será, con toda probabilidad, Holanda el próximo jueves. Sergi Enrique, que igualaba el récord de internacionalidades de Pol Amat con 304, habla del rival neerlandés.
Nosaltres som un equip molt defensiu i que sortim a la contra i Holanda pues, és molt semblant a nosaltres que surt a la contra, li agrada atacar i a vegades ens deixa molts espais per les nostres contres, a diferència de Bèlgica i Alemanya, que són dos equips que defensen molt bé i que sempre estan junts. Amb Holanda tenim molt espai darrere els defenses per fer aquests contraatacs que els nostres davanters i mitjos pues, són molt bons i ràpids per aprofitar aquestes contres que ens agrada jugar.
Declaraciones a Sports Cope de Sergi Enrique. Las chicas lograron ayer un extraordinario empate contra Holanda y mañana se jugarán contra Bélgica, estar en semifinales.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I per acabar, Sílvia, amb vol, que avui tenim la segona semifinal de la Supercopa Catalana entre la Roca i el Barça.
Primer partit oficial de la temporada contra un rival molt inferior, buscant aquesta final que es disputarà divendres a les Comas a Igualada i on ja espera el Fraikin Granollers. Xavi Pasqual ha donat descans a Víctor Tomàs, Dicamem i Ludovic Fàbregas. Ha completat la llista amb jugadors del filial. La gran novetat serà el lateral brasiler Thiagos Petrus, que es va incorporar als entrenaments després de guanyar el bronze als Jocs Panamericans. El jugador del Barça, Ferran Ariño, destaca la bona feina de l'equip en aquests 8 dies de pretemporada.
Crec que hem preparat molt bé la pretemporada, seguim treballant, estem construint l'equip encara, però les sensacions són molt bones, la gent nova que s'ha incorporat està treballant molt bé i amb molta il·lusió.
El rival d'avui és l'Abanubo La Roca, equip de primera estatal. El seu entrenador, Josep Morales, explica a Sportscope que l'equip tot just acaba de començar la pretemporada i no esperaven que aquest partit fos tan aviat.
Sí que a nivell una mica de preparació, per nosaltres està en mal lloc, però bé, ho hem de mirar, suposo que des d'un altre punt de vista, no? És la il·lusió que tenen els jugadors per poder jugar contra un dels millors equips del món, doncs crec que compensa una mica, no? Intentarem que... Ja vam estar treballant una mica els jugadors pel seu compte, intentarem que avui esperarem i resarem que ningú es faci mal i que la gent ho pugui disfrutar al màxim, tant la gent de l'equip com la gent del poble.
La gent del poble, de la Roca del Vallès, a 8:45, al poliesportiu podran veure el Barça.
Estem ja al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Sílvia, què tenim?
El Nàstic ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martín, davanter del Lleida, andalús, signa per les pròximes 3 temporades, i Marcus McGuinn, el migcampista del Barça B, està esplit per tancar el seu fitxatge pel Hajduk.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Adéu, Oli, que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies.
Més informació esportiva a la Cope, als butlletins horaris, a 9:15 Deportes Cope, i a 11:15, com cada dia, el partidazo. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la Cope. Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé. Bona tarda.